Damos la bienvenida al equipo radiofónico de A Contracorriente, organización mayoritariamente estudiantil y juvenil, anticapitalista, ecologista, feminista, internacionalista, laica y republicana, que produce el espacio Bandera Roja. Saludamos a Montse Morales. ¿Qué tal, Montse?
Hola, Enrique. Hoy en el nostre espai parlarem sobre un tema que ha provocat un debat intens en les assemblees interuniversitàries. Parlem de la vaga d'ensenyament del 24 d'octubre. Per tal de fer-ho correctament i tractar el tema en profunditat, hem dividit el programa en dos blocs. El primer, dedicat a un reportatge en què Anna Clara Rey i el nostre company Manel Bernete analitzaran els motius de la vaga, així com també presentaran els arguments de contracorrent per a fer suport a la vaga. El segon bloc tractarà sobre una entrevista feta per Pablo Gallén a Matt Sánchez, professor universitari i sindicalista de Comissions Obreres, i David Hill, company de lluita de contracorrent. Per últim, per iniciar-nos una mica l'ambient de vaga, recitarem un poema de Joan Margarit sobre la llibertat. I perquè no se'ns oblidi el calendari, Miguel Tahuenca presentarà l'agenda d'activitats per als pròxims dies. Comencem amb el reportatge sobre la vaga general d'ensenyament del 24 d'octubre amb Anna Clara Rey i Manel Bernete. Hola, què tal?
Hola, Montse.
Bona vesprada. Avui, a Bandera Roja, volem dedicar uns minuts a tractar en profunditat la convocatòria de la vaga del 24 d'octubre.
Antes de empezar, nos gustaría aclarar que, pese a que Contracorrent está de acuerdo con las críticas que la Asamblea Interuniversitaria hace a Comisiones Obreras, UGT y al Sindicato de Estudiantes, que abordaremos a continuación, vemos esta huelga como una herramienta más para hacer presión e intentar cambiar el rumbo neoliberal del gobierno central y de la Generalitat.
Perquè aquelles que ens escolten entenguen quins són els motius d'aquesta vaga, iniciarem d'immediat el nostre reportatge.
No es novedad la situación de las estudiantes de la universidad pública. La reducción de las becas provoca que cada vez menos personas puedan estudiar en la universidad. El aumento de los requisitos económicos y académicos para poder acceder a una beca, el incremento de las tasas universitarias, las más caras de Europa, y el evidente y cada vez más grave empobrecimiento de la población, convierten en una trampa las declaraciones del ministro Wert sobre el aumento del presupuesto en educación. Por otra parte, nos encontramos con la reducción al mínimo de las inversiones en investigación, debido a la prácticamente inexistente financiación por parte del Estado a la universidad. ¿Cuál es la opinión del movimiento estudiantil a este respecto?
La Asamblea Interuniversitaria de València té com a funció ser un punt de trobada entre les assemblees de diverses facultats, tant de la Universitat Politècnica de València com de la Universitat de València. Tracta d'establir un vincle estable d'informació i comunicació entre elles, i així generar un espai d'assemblea que integre les propostes o accions de caràcter més general o més comú a tot el col·lectiu universitari. La convocatòria de vaga general d'educació parteix dels sindicats majoritaris i del sindicat d'estudiants, que sota la seva capacitat mediàtica no s'inclou a la universitat pública ni tampoc manté una red coordinada als instituts. Aquesta convocatòria no ha tingut en compte la resta del moviment estudiantil, que pivota sobre la ja esmenada Assemblea Interuniversitària, la qual va decidir, almenys en un principi, desvincularse de las movilizaciones.
La Asamblea Interuniversitaria se ha encontrado con que no había consenso sobre si convocar o no convocar huelga, porque por un lado estaba la postura de aquellas que ya están muy cansadas, porque la verdad es que todas estamos cansadas de que desde arriba se nos dicten las fechas de las huelgas sin contar con el movimiento estudiantil y que eso interrumpa el ritmo que llevamos en nuestras movilizaciones. Pero claro, por otro lado, nosotros y nosotras creemos en la unidad, en la lucha, entonces nos encontramos ante ese problema.
Lo mismo ha decidido SPC, Sindicat de Estudiants dels Països Catalans, que creen que la forma en la que esta huelga ha sido convocada no ha sido correcta.
Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considerem que aquesta vaga, la del 24 d'octubre, no ha estat de la millor manera presentada i impulsada, ja que des d'un principi, des de fa mesos, ha estat convocada pel Sindicato d'Estudiants, sindicat que potser siga una manera de realitzar el moviment estudiantil, que considerem com unes cèl·lules cancerígenes dins del moviment estudiantil, ja que no compta amb les assemblees de base, no compta amb membres d'ells arrelats a la realitat.
Per la seva part, el BEA, Bloc d'Estudiants Agermanats, ha decidit donar suport a aquesta convocatòria, com ens ha indicat una de les seves integrants.
Des del Bloc d'Estudiants Agermanats convoquem la vaga del proper dia 24 d'octubre, però d'altra banda no estem gens contents en la manera en com s'ha convocat, convocant-se des de Madrid, sent una actitud centralista profundament despreciable i d'una manera imposant, entre cometes, una temàtica per a la vaga i uns dies per a la vaga que nosaltres, tal com està plantejada, sense parten completament d'ella.
Para saber más acerca de la posición de A Contracorrent, tercera fuerza estudiantil de la Universitat de València, hemos consultado también a uno de sus integrantes.
Des de A Contracorrent recolzem la convocatòria de la vaga, però d'una forma crítica, perquè compartim els motius però no les formes en que s'ha convocat.
Passem ara al segon bloc d'entrevista feta per Pablo Gallén. Hola, què tal, Pablo?
Molt bona vesprada, Montse. Tenim el plaer de tindre entre nosaltres el president de la Junta de Personal Docent Investigador de la Universitat de València, sindicalista de Comissions Obreres, Amal Sánchez. Molt bona vesprada.
Molt bona vesprada i moltes gràcies per convidar-me.
I al company de Contracorrent i coordinador de l'Assemblea de Representants de les Facultats Socials de la Universitat de València, David Gil. Moltes gràcies per vindre.
Gràcies a vosaltres i bona vesprada.
Moltes gràcies a ambdós per haver vingut i ara tindrem el plaer d'escoltar-los a prop de la vaga general d'educació convocada per al 24 d'octubre. En primer lloc, els motius principals per a fer aquesta vaga general d'educació del 24 d'octubre.
Els motius són evidents quan un es passeja un poc per les universitats públiques de tot l'estat. Són ja molts els companys i companyes que han tingut que abandonar la universitat per culpa de la pujada de taxes i més que la van tindre que abandonar per la reducció de les beques que ha aprovat ara el ministre. També un altre motiu és la LOMCE, aquesta llei que torna l'ensenyament mitjà al temps del franquisme, quasi, que moltes vegades això es diu i pareix que és una exageració, però el paper que s'hi dona, per exemple, a la religió o a l'educació segregada no el veiem a aquest país des dels anys 60 o 50.
Amat, què podries dir dels motius principals per a fer aquesta vaga del 24 d'octubre?
Tal com ens estava comentant David, jo sí que volia remarcar que és una vaga general de tot el sistema educatiu i el conjunt de l'Estat. Fa un any aproximadament, algo més d'un any, van comentar que el ministre Bert tindria el dubtós honor de passar a la història com el ministre que havia aconseguit unificar a organitzacions sindicals i organitzacions estudiantils de tot color, de tota procedència de l'Estat i de tots els nivells del sistema educatiu. Aquella primera vaga ha estat seguida per altres vagues generals educatives perquè hi ha motius en el conjunt del sistema educatiu, la degradació brutal a què s'està sometent al sistema educatiu públic i en particular a la universitat. A la universitat a la que jo afegiria, a més de la política del Ministeri, la política de retallades i d'asfíxia financera a la universitat pública que està aplicant la Generalitat Valenciana.
Creus, David, de la mobilització sostinguda en el temps o hauria que buscar altres fórmules de protesta que puguen ser més efectives?
Jo penso que més que la dimensió temporal, la dimensió important a l'hora de fer una mobilització d'aquest tipus és el tamany i la unitat i l'organització de qui convoca. Que si tenim un bon teixit social que està convençut de la seva causa, és possible la mobilització en el temps, i si no, per moltes que repetim, si sempre són els mateixos i la mateixa gent, no fem res.
Amat, què li diries a aquesta gent que diu que aquesta vaga és una vaga política?
Evidentment és una vaga política, perquè és una vaga contra una política educativa. Estem en un país en el que, dissortadament, el terme política s'utilitza freqüentment com una desautorització. No és una desautorització. Aquesta és una vaga contra les polítiques educatives del govern central i del govern de la Generalitat. No és una vaga partidista, és una vaga política en majúscules.
Com veieu la possibilitat de fer una vaga com en les Illes Balears, de convocar una vaga general indefinida?
Ara mateix, a dies d'ara, penso que el teixit social de València i els contactes entre els col·lectius no són suficientment forts com per aconseguir una resposta tan contundent com s'ha format les Illes Balears, però que cal treballar en això i cal unir forces en això, perquè és una de les millors solucions.
Jo coincidisc amb David que la vaga indefinida és el resultat d'un procés i el tema de la mobilització a les Illes en aquest sentit ha sigut molt clar. Ha sigut un procés llarg, intens, de constitució també de l'Assemblea de Docents, i això ha possibilitat una mobilització tan important. Jo crec que una vaga com la del dia 24 pot ser una passa per anar construint complicitats, xarxes i que es permeta mobilitzacions més intenses.
Entrar-se un poc més en el termes educatius, a banda dels termes de mobilització, com definiríeu la política educativa del Ministeri d'Educació i com definiríeu la de la Conselleria d'Educació presidida per la Maria José Català?
Pense que no són molt diferents les dues polítiques d'educació com la de la consellera i que fonamentalment tenen un factor comú que és fer més precària l'educació pública per tant de trasbassar alumnes i recursos a la universitat privada. Quan tu debilites la universitat pública i l'educació pública estàs afavorint la privada i estàs donant més alumnes que vulguin anar a la privada, més recursos i un paper més important en la nostra societat, la qual cosa no deuria ser així.
Sí, estem davant d'un procés clarament regressiu. Es tracta per un costat de fer exclusió econòmica i el tema de les taxes a la universitat és claríssim, però també de fer segregació social i que l'educació en general torni a ser d'alguna manera un luxe. La dreta d'aquest país ha arribat un moment que això de que determinats espais públics siguin d'accés per a tota la societat no es quadra amb el seu model de darwinisme social.
Aquestes decisions creieu que són irreversibles o teniu esperança que en el futur podran millorar? Si n'hi ha lluita i n'hi ha consens entre la comunitat universitària i la comunitat educativa.
Les mesures no són irreversibles, som optimistes. Si no, no lluitaríem. Si pensaren que les mesures són irreversibles, ja s'hauria acabat la lluita. En primer lloc, per a obligar als governs del Partit Popular a canviar les seues polítiques i, en segon lloc, per a obrir pas alternatives en defensa d'una universitat pública, realment pública. Jo és un tema que m'agrada subratllar, perquè a vegades es pensa que només és una qüestió de qui és titular del servei. No, és una qüestió també de a qui es dirigís el benefici de l'activitat educativa i en particular en la universitat també l'activitat investigadora, que el destinatari siga el conjunt de la societat.
Sí, jo moltes vegades pense que abusem del terme tornar cap arrere, no? Sempre pensem en recuperar el que teníem, que no ens en lleven, però realment volem tornar al que teníem? No seria millor construir alguna cosa nova, millor que el que teníem? Abans estàvem en Bolònia, estàvem en un procés de precarització i privatització de la universitat abans de la crisi. Jo pensem que hem d'aprofitar el teixit social i la mobilització que estem generant en la lluita contra la LOMQE per a produir una universitat i un ensenyament, el que ha dit Amada, realment públic, de qualitat i al servei del poble i que el coneixement estigui al servei del poble per a fer una reflexió crítica sobre la societat i els seus problemes. No hem de tornar al que teníem abans, hem de construir alguna cosa millor.
Què mesures hauríem de prendre per a millorar l'educació en general i per a millorar la política educativa que tenim?
Mesures concretes se m'ocorren bastants, però fonamentalment penso que la base és dotar d'una millor base de recursos a l'educació. Quan tu tens una millor base de recursos, tant d'econòmics com de personal, pots fer grups més reduïts, pots fer menys alumnes per professor, pots donar una atenció més personalitzada als alumnes, el procés d'aprenentatge millora i quan tu dotes d'instal·lacions i d'infraestructures a les universitats, la possibilitat de fer investigació i de desenvolupar i de tirar cap davant aquest coneixement millora. Així que realment el fonamental és una bona base material.
La base material totalment imprescindible, no? És que treballem com a professors o com a estudiants a la universitat venim patint, no d'ara, com assenyalava David, sinó fa molt de temps, eixa manca de recursos. Però jo subratllaria també, junt a això, una necessitat de canviar radicalment la perspectiva de la finalitat del sistema educatiu i de prestigiar de veritat el sistema educatiu. No es pot escampar eixa visió molt assentada, dissortadament a la nostra societat, que el sistema educatiu té com a única finalitat el que la gent puga trobar un lloc de treball. El sistema educatiu és, en primer lloc, una formació de ciutadans i ciutadanes. Després, també, de treballadores i treballadors, etc. Però és, fonamentalment, una formació ciutadana i una formació de consciència crítica. I això significa prestigiar, prestigiar el sistema educatiu, prestigiar el paper de les persones que treballen al sistema educatiu. No es pot viure, com ha viscut el País Valencià durant molt de temps, desprestigiant la universitat pública i pensant que això és un reducte de polítics, és un reducte de contestataris i que és un reducte, parlar d'una cosa que tots coneguem, és un reducte de catalanistes i que no aprofita per res. Cal prestigiar, com fan totes les societats avançades, el seu sistema educatiu i en particular el seu sistema universitari.
Per concloure, què li diríeu a la gent per a sumar-se a aquesta vaga del 24 d'octubre?
Que eixirà al carrer, que es mobilitzés, que no es limitar a la manifestació, sinó que lluitar de manera activa i crítica, que participés als piquets, que participés a les diferents activitats que es van a fer durant el dia de la vaga i que realment s'implique i que senta la vaga com a seua, no com a una crida que li diuen per a que eixi al carrer, sinó com a algo seu, que li afecta a ell.
Sí, jo vull acabar amb una crida a participar a la vaga a totes les persones que treballem al sistema educatiu, en particular a la universitat, a les persones que treballem, a tot l'estudiantat, i participar activament. Com deia David, no es tracta d'un dia sense classe, no es tracta d'un dia sense treball, treball. És un dia en el que cal estar també als centres i cal estar al carrer. I sobretot perquè la vaga serveix per a molt. Hi ha gent que pensa que una vaga ja n'hem fet moltes, hem fet moltes manis, no serveix per a res. El que no serveix per a res és quedar-se a casa i no fer absolutament res amb els braços creuats. Això sí que no aconsegueix absolutament res. Les úniques batalles que segur que es perden són les que no es donen.
Professor universitari Amat Sánchez i l'estudiant David Gil sobre aquesta vaga general d'educació del 24 d'octubre. Des d'ací també esperem un èxit rotund de la convocatòria i la paralització de tots els centres educatius de l'estat espanyol. Gràcies, David.
Gràcies a tu, Pablo.
Gràcies, Amat.
Moltes gràcies, Pablo.
Esperem comptar amb vosaltres en el futur.
Continuem a la secció de poesia de classe. Avui llegirem un poema de Joan Margarit sobre la llibertat, un autor català contemporani que considera el poeta un ésser pragmàtic que veu de la realitat. Recitarem un poema que tracta sobre la vaga. La llibertat és la raó de viure, dèiem somniadors d'estudiants. És la raó dels vells, matisem ara. La seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Són les places de toros amb cadires, damunt la sorra en temps d'eleccions. És el perill, de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques, les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria, anar indocumentant. Són les cançons de la guerra civil. Una forma d'amor. La llibertat. Finalitzem el programa d'avui amb l'agenda que ens contarà Miguel Tauenca. Miguel, què tenim per als pròxims dies?
Hola, Montse. L'agenda dels pròxims dies està molt moguda. Del 5 al 8 de novembre tindrà lloc les jornades anomenades Tardor Roja, que l'organitza a Contracorrent amb col·laboració de la Fundació d'Instituts Polítics. Les jornades de Tardor Roja consistiran en la presentació del llibre Abajo el Régimen, escrit per Pablo Iglesias i el Nega, cantant del grup de música Los Chicos del Maíz. A més, l'últim brigadista internacional donarà una conferència al voltant de la seva experiència davant la Guerra Civil Espanyola. Tanmateix, n'hi haurà una projecció del 15M i, finalment, Yolanda Díaz, coportaveu del Partit d'Alternativa Galega d'Esquerra i, a més, diputada a les Corts Galegues, junta a Tània Sánchez, diputada d'Esquerra Unida a l'Assemblea de Madrid, donaran altra conferència al voltant de la seva experiència política. Quan acabe les jornades de Tardor Roja, recordem que n'hi haurà una jornada feminista. Donarem més informació en el pròxim programa. Tanmateix, com hem estat parlant durant tot el programa, esperem que el 24 d'octubre sigui una jornada molt reivindicativa que servisca per fer pressió a les actuals estructures de govern i aturen els atacs neoliberals cap a la Universitat de València i puguem construir junts una universitat pública i de qualitat.
Acabem ja amb l'edició del programa Bandera Roja. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que el dia 24 tindrem una vaga d'ensenyament general. Us esperem als carrers. Salut i lluita!